primer saludo al secretari de Territori i Mobilitat, també, Calvet. Senyor Calvet, molt bon dia.
Molt bon dia.
Tot plegat en parlem, perquè divendres, dissabte i diumenge, Castelldefels, Mataró i Vic, tres agressions en tres dies, una d'elles mortal. Jo pregunto, això és habitual? Aviam, la mortal no, però que hi hagi agressions al transport públic, en aquest cas al ferrocarril, en aquest cas a Renfe, és habitual? El que passa que no es fa públic?
No, hi ha un cert nivell d'agressions. El que sí que puc afirmar és que no ha augmentat respecte als últims anys. Vam tindre la desgràcia de tindre, doncs, tres agressions consecutives que van provocar una certa alarma, i per això vam fer una reunió extraordinària de coordinació dels departaments d'Interior i de Territori i Sostenibilitat amb Renfe i amb Adif, amb els operadors i amb el propietari de la infraestructura, que són les estacions i les vies i les catenàries, però no ha augmentat. Sí que n'hi ha un cert nombre que es manté i que, en fi, ens obliguen a que des del govern, doncs, garantim que això no succeeixi, o almenys no augmenti.
Precisament aquest matí, el diari Avui, explica que cada setmana hi ha baralles de bandes llatines al metro de Barcelona. Això ha anat a més?
No ha anat a més. Sí que és veritat que els conflictes que tenim en el transport públic els tenim molt localitzats, tant en ubicació com en franges horàries, i segurament és aquí on hem de millorar la prevenció dels cossos de seguretat.
Abans d'anar a la publicitat, li pregunto, els transports públics d'aquest país són segurs?
Jo crec que sí. Hem de treballar perquè ho siguin més, però jo crec que en general són segurs. Sí que és veritat que han fet una enquesta.
No té la sensació de que Alemanya o Anglaterra tot això no passa. Veus que difícil que pugui passar això.
Hi ha algunes circumstàncies que fan que determinats operadors de transport públic, doncs, tinguin, jo trobo molta relació entre el frau en el bitllet i els actes de vandalisme, de furts o d'agressions, i per tant hem de millorar en aquest sentit, sobretot en alguns operadors, però jo crec que, en fi, la majoria dels usuaris del transport públic, la majoria, i estem parlant d'un sistema metropolità que mou milions de persones a l'any, estem parlant de 900 milions de moviments a l'any, doncs, en fi, tenen la sensació de que poden utilitzar el transport públic amb seguretat.
Ho dic això perquè hi ha una... Escolti'm, hi ha coses que no estem acostumats. És a dir, Adif decideix confiar la seguretat de les estacions a empreses de seguretat privades. No és el mateix, almenys li dic en primera persona, quan jo veig un mosso d'esquadra, o quan veig un guàrdia urbano, que quan veig una persona d'àmbit privat, perquè penso, no és el mateix. És un error?
Hi ha una part de la seguretat que també l'exerceixen els cossos de seguretat de la Generalitat, els Mossos d'Esquadra, però és evident que nosaltres hem de millorar encara més, doncs, aquesta presència dels cossos policials en el transport públic, i per això una de les decisions de la reunió del dilluns va ser crear una divisió específica dels Mossos d'Esquadra per al transport públic, que esperem, doncs, que ajudi i que redundi en la millora de la seguretat en els operadors.
Ara que sí que vaig a la publicitat, però quan parlen amb les empreses de seguretat privades, quina sensació tenen ells?
Bé, ells fan la seva feina. Els protocols de funcionament de les empreses de seguretat, jo crec que estan ben definits. Hi ha, doncs, una sèrie de parelles, de vegades amb control caní, que estan en el material mòbil, en els trens. Hi ha, vigilants en moltes de les estacions. Segurament cal reforçar alguna d'aquesta vigilància i cal millorar els protocols de coordinació amb els cossos de seguretat de la Generalitat, amb els Mossos i amb la policia local. Però, en fi, el que cal sobretot és treballar tots junts per analitzar la situació i fer del transport públic, doncs, un mode de transport segur.
Tenen localitzades quines són les estacions més problemàtiques arreu de Catalunya?
Tenim localitzades estacions i franges horàries.
Per exemple?
I doncs, miri, l'altre dia a la reunió de coordinació que vam fer amb Renfe i Adif ens van indicar, doncs, que hi ha un increment important de el que és el frau i, per tant, possibles actes de vandalisme i també d'inseguretat en el transport públic els caps de setmana, lògicament, i a primeres hores i a darreres hores del dia, ja sigui per accedir a les zones de lleure o per marxar a la matinada, no? I detectat, doncs, que en alguns dels aparcaments associats a les estacions, doncs, es produeix inclús fenòmens d'aquests del botellot, no? Doncs bé, si això ho tenim localitzat i podem fer que els Mossos d'Esquadra, en aquest cas, i la policia local intervinguin en aquestes àrees, segurament millorarem, això redundarà en benefici de la seguretat.
I quines estacions?
Doncs, en fi, hi ha tot un llistat, però totes les estacions associades a zones en les que hi ha discoteques. En podríem parlar d'unes quantes de Mataró, del Baix Llobregat, algunes del Vallès Oriental, Jo, si em permet, doncs no especificaré, perquè precisament la tasca de prevenció que hem de fer des dels Mossos d'Esquadra en coordinació amb Adif i amb Renfe, doncs el que pretén és que sigui doncs una tasca efectiva, i si l'anunciem abans doncs no seria un benefici.
Perfecte, és el que t'ha de rebre, Cuyàs.
Sí,
Manuel Cuyàs.
Jo soc d'aquests de les 6 de la matinada.
Ernest Benet, fins la pròxima, bon dia. De seguida continuem.
Món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Continuem parlant amb Damià Calvés, secretari de Territori i Mobilitat, per parlar del cas que ens ocupa avui, que és aquesta demanda que hi ha a la societat de més seguretat al transport públic. Repeteixo, un 94% dels oients estan dient que sí, perquè hi ha una preocupació. Avui han robat, en les últimes hores, dos iPads. És a dir, en fi, han robat dos bosses amb igual el que hi havia dins. Dos bosses a dues persones, diríem que...
usuaris.
Que coneixem, sí, que coneixem almenys. Per exemple, avui el diari Segre diu que els guàrdies... Ara estàvem parlant amb micròfon tancat de les empreses de seguretat, que els guàrdies patrullen sols i sense armes. Això canviarà o no?
Bé, actualment els protocols d'actuació de la seguretat privada a Renfe doncs fa que la seguretat privada patrulli per parelles el material mòbil, algunes vegades amb el que es diu una patrulla canina, que vol dir amb gossos, que sempre doncs també imposen més. Val a dir que alguns usuaris es queixen de vegades de la presència de gossos perquè imposen tant que fan por. I a les estacions, en canvi, en algunes estacions, el que hi ha és una persona de seguretat privada controlant els torns, controlant l'accés. És un element fonamental el del control de les estacions, perquè en la mesura en què tu tanques el sistema i evites que t'entri gent sense pagar, que entri o que surti. Si evites també que puguin sortir amb el sistema de validació del títol, doncs el que estàs fent és evitant doncs aquest frau, doncs el que s'aconsegueix és més seguretat, sens dubte. I en aquest cas, en l'operador Renfe, malauradament hi ha moltes estacions que inclús per circumstàncies físiques doncs és difícil tancar-les, perquè, en fi, pots posar un guarda de seguretat en els torns, però l'entorn físic de l'estació està molt obert i, per tant, per allà se't cola gent, en definitiva, no? I hi ha una relació directa, insisteixo, entre el frau i, diguéssim, la sensació d'inseguretat en el transport públic.
Han pensat en la possibilitat de tancar algunes estacions de nit?
Hi ha estacions que en fi, es poden tancar més que d'altres, entraríem en un altre debat, que és el mateix servei de transport públic a la nit, que, en fi, té doncs una funcionalitat important, que és molt car i que segurament caldrà repensar en el futur.
Tancar estacions.
Tancar estacions
de nit, de matinada.
I reduir serveis de nit, també.
És a dir, no tancar-les definitivament, sinó tancar-les de 10 de la nit a 5 del matí, per entendre'ns.
Per exemple, però no és, aquest potser no és el problema fonamental, diguéssim, tancar estacions de nit. El problema fonamental és, durant el que és les hores d'utilització normal del transport públic, doncs, a l'evitar que hi hagi doncs, que hi hagi frau, que hi hagi gent que es coli, perquè això és un element que crea molta inseguretat.
Clar, és a dir, el que m'està dient és que potser no serà imminent, però sí que hi ha una voluntat de que es puguin tancar determinades estacions en determinades hores de la matinada, bàsicament per evitar això. Perquè no sé si aquest és un país on hi ha molt de frau en el transport públic, la cultura del no pagar.
Bé, tenim dades del que és els percentatges de frau, no? Hi ha operadors del transport públic metropolità que en tenen més i altres que menys, i tot va associat a les mesures, insisteixo, de tancament de les estacions i a les mesures de seguretat passiva, de càmeres i de control en la pròpia xarxa, no? En el 2009, que són les últimes dades que tenim tancades, hi ha xifres que se situen en percentatges molt baixos de frau. Tenim un 1% a metro, un 0,9% a autobús, un 0,2% a ferrocarrils o un 2,2% en el tramvia. A Renfe...
Ara, aquests 1%, ho dic, sí, perquè hi ha molts gens que ens diuen, jo conec la gent que mai paga el bitllet, me'ls trobo cada dia i ningú fa res. I aquest 1% són sempre els mateixos.
Probablement, i en tot cas deixi'm afegir que aquests percentatges són, diguéssim, d'estimacions reals, d'estimacions del que és, diguéssim, si em permet l'expressió, enganxar la gent sense bitllet. Es fan inspeccions i s'aconsegueix que en fi, les persones que no tenen bitllet, doncs se'ls enganxa en aquell moment i se'ls multa, no? Segurament aquests percentatges són més elevats. És a dir, aquests percentatges que acabo de dir són d'inspeccions físiques, el que passa és que, amb tota probabilitat, l'estimació de frau és més elevada, perquè no enganxem a tothom, malauradament, no? No podem tindre, diguéssim, un policia darrere de cada persona, no? A Renfe, en canvi, no hi ha hagut històricament doncs, dades precises del frau, hi havia estimacions. Nosaltres, des de que som titulars del servei, nosaltres vull dir l'administració de la Generalitat de Catalunya, doncs estem implementant un servei o un estudi, diguéssim, de control del frau. I, per tant, en breu també tindrem dades que agregarem amb aquesta escala que acabo de dir respecte als altres operadors, també del frau a Renfe, que nosaltres estimem que és lleugerament superior al de la resta d'operadors precisament per aquest problema de tancament de les estacions. Hi ha 109 estacions en el sistema de rodalies de Renfe, són moltes estacions, en moltes ocasions molt difícils de tancar, però ja estem treballant.
Quan parlàvem de tancar estacions, també es podria passar al metro de Barcelona, que el dissabte, per exemple, a la nit es poguessin tancar estacions?
Bé, no em correspon a mi, diguéssim, parlar pel metro de Barcelona. El metro de Barcelona l'opera TMB i, per tant, té el seu responsable. Sí que és cert que ens trobem tots a la taula de concertació del transport públic, és l'autoritat del transport metropolità, i és el propi metro el que ha de regular, per tant, l'Ajuntament de Barcelona, l'entitat metropolitana del transport, doncs el que ha de regular el que són el seu servei.
Clar, això no li toquen, però, en fi...
Jo ho recolliria, en tot cas.
Val. Sobre el cas
no em semblaria malament, en tot cas.
No li semblaria malament?
No.
Perquè hi ha problemes també, efectivament, a les estacions, a determinades estacions de metro.
El metro el tenim més controlat des del punt de vista del
perdó,
frau.
Perquè si després hi ha polèmica amb el que s'està dient, ho puguem aclarir. Quan parlem de tancar estacions de Renfe de nit o de matinada en determinats moments, estem parlant d'estacions, no diríem de les grosses, sinó de tancar estacions que puguin ser extraordinàriament problemàtiques.
Les grosses estan més controlades. Del total de 109 estacions que té el sistema de Renfe, en tenim unes 40 amb presència permanent de seguretat activa, és a dir, amb seguretat privada. En tenim un 56% que ja estan tancades, i tancades vol dir que hi ha un 88%, diguéssim, de gent que utilitza el servei que té un sistema de tancament d'entrada i un 42% de sortida. Això encara ho hem de millorar més. I amb el que són elements de seguretat passiva, amb càmeres, tenim un 50% de les estacions amb càmeres, però aquest 50% ocupen a un 80% dels passatgers. Per tant, tenim un gran volum ja d'elements de seguretat passiva, de càmeres, que ajuden molt a mantenir la seguretat i també la sensació de seguretat. Sí que és cert que això ho hem d'incrementar i sobretot ho hem de millorar en qüestions, diguéssim, tècniques, com ara que aquestes càmeres estiguin interconnectades amb una xarxa que s'està fent ara, que permeti doncs, el visionat permanent i, diguéssim, online del que passa en aquestes estacions.
De les agressions que parlàvem abans fa uns moments, per exemple, de la mort de Castelldefels, primer li parlava si té alguna novetat sobre... Si es parlava de l'agressió, però també d'un atac de cor provocat per la tensió del moment. Se sap alguna cosa?
No em correspondria a mi, però sembla ser que el guarda de seguretat que malauradament va morir amb aquesta agressió tenia algun tipus de cardiopatia que, doncs, en fi, va provocar que no sabem si en el cop o en el que va ser la maniobra de reanimació, doncs tenia l'esternó trencat i per tant podia ser pel cop o per la pròpia maniobra de reanimació prèvia, que vol dir que abans havia tingut un atac de cor. No, en tot cas és una agressió injustificable que va causar alarma, a la que s'hi van sumar dues agressions molt consecutives, efectivament a l'entorn de Vic i a l'entorn de Mataró, però insisteixo en que no hi ha un augment de les agressions respecte a l'any passat. En el primer trimestre del 2010 vam tindre unes 65 agressions, verbals i físiques, també comptem les verbals aquí, i en el primer trimestre del 2011 en portem comptabilitzades en el sistema Renfe, 64, per tant, de fet, n'hi ha hagut menys. El que sí que hi ha hagut és un petit increment d'agressions a treballadors de Renfe, a treballadors, als propis interventors, no tant als membres de la seguretat privada doncs, que té Renfe.
No hi ha alguna manera d'evitar que la gent es coli?
Bé,
aviam,
doncs,
per exemple, hi ha una història que moltes vegades és, bueno, si t'enganxen sense el bitllet, doncs pagues o no pagues, o depèn. No s'hauria d'endurir també la sanció?
S'ha endurit. Pensi que, per exemple, una de les actuacions que estem fent ara des de l'ATM és que diguéssim, en el moment en què enganxes una persona sense bitllet, se'l multa en aquell moment i hi ha una petita rebaixa si paguen en aquell moment. Això fa que aquesta possibilitat de la petita rebaixa molta gent s'hi aculli i, per tant, doncs, que hi hagi la sensació i la realitat, en definitiva, de que el govern, diguéssim, les administracions estan controlant més el frau. Però és una qüestió d'inspeccions, permeti'm tornar a utilitzar l'expressió, enganxar la gent que està cometent frau, i també hi ha una actuació preventiva anterior que és precisament la del tancament de les estacions. Quan abans parlava del percentatge de frau que té Ferrocarrils de la Generalitat, que és extraordinàriament baix, amb el que són intervencions directes, segurament en realitat és una mica superior, es deu bàsicament perquè les estacions de Ferrocarrils estan molt tancades, tornen al concepte de tancat, tant el perímetre com els torns d'entrada i de sortida. Renfe no ho té tant, i per tant tenim més frau, i per tant tenim més possibilitats que es colin en el sistema gent que pot acabar provocant vandalisme, furs o agressions.
Gent jove, bàsicament.
Gent jove, però, en fi, no voldria discriminar aquí en qüestions d'edat ni cap altra, no? Sí que és veritat que hi ha més agressions als caps de setmana i en determinades franges horàries que en els dies laborables. I per això també incrementem el que és la seguretat activa als caps de setmana. Durant els dies laborables, aproximadament un 30% del material mòbil de les unitats que circulen tenen seguretat activa, i els caps de setmana l'augmentem al 44%.
Mm-hmm. Ens queden pocs minuts i m'agradaria fer altres temes vinculats també amb el seu càrrec. Per exemple, si parlem de transgestacions, com s'ha trobat el traspàs de Rodalies? És a dir, continua el pla d'inversions o no?
Bé, el traspàs de Rodalies és un traspàs molt recent, va ser una miqueta un traspàs de peix al cove, que tant es va criticar en altres èpoques, però que en tot cas l'anterior govern el va realitzar d'aquesta manera, i benvingut sigui. Nosaltres en aquests moments estem treballant amb Renfe, que és qui té l'encomana de gestió, un nou contracte programa, perquè estem treballant amb les mateixes condicions de l'inici del traspàs, que va ser 1 de gener del 2010, que tenim prorrogades fins al 31 del desembre del 2011, i volem introduir elements nous en aquest contracte programa que redundin en un millor servei a l'usuari. L'obligació del govern de la Generalitat és que el transport públic de l'àrea metropolitana doncs funcioni correctament, perquè insisteixo que estem parlant d'un volum molt important, tant de nombre de viatgers traslladats com un volum econòmic important. Pensi que el sistema de transport metropolità ens costa aproximadament a l'any uns 1.300 milions d'euros, dels quals per ingressos tarifaris només tenim 500 milions. No? Aquest dèficit tarifari que està sufragat per les administracions ens obliga a tenir un transport públic de qualitat.
El govern anterior sempre va dir que Renfe té contracte per operar Rodalies, però que no els faria res canviar d'operador. Si demà s'acabés el contracte amb Renfe, li renovarien?
Nosaltres estem treballant amb Renfe, hi ha de fet un òrgan mixt que jo mateix presideixo, i el que hi venen doncs els altres directius de Renfe, concretament el president de Renfe també hi assisteix, és un òrgan mixt mensual, i és en el marc d'aquest òrgan mixt que estem treballant les bases del nou contracte programa. Un nou contracte programa que el que d'entrada, diguéssim, persegueix és una millora del servei amb l'actual operador. Però no obstant, com que el servei està traspassat al govern de la Generalitat, efectivament, en qualsevol moment el govern de la Generalitat pot posar les bases per concursar.
Però pel que interpreto, intueixo que la idea és continuar amb Renfe.
La idea és donar l'oportunitat a Renfe que continuï, perquè insistim en que, estan prestant el servei en unes condicions que nosaltres volem millorar, però vull dir també que ells s'hi estan esforçant molt, jo vull dir amb sinceritat. Renfe s'hi juga molt amb aquest contracte programa. Pensi que hi ha altres comunitats autònomes, com ara el País Basc, que estan rebent els traspassos, i Renfe pretén que, per exemple, el País Basc, el govern del País Basc, li encomani el servei, no? I per tant, nosaltres som una mica un aparador del que pot ser el futur sistema de funcionament del transport públic operat per Renfe, i per tant s'hi estan esforçant molt. Això no vol dir que nosaltres baixem la guàrdia, nosaltres estem atents a qualsevol possible la millora del servei, i en aquest sentit doncs a Renfe l'obliguem, en certa manera, doncs a millorar cadascun dels aspectes del transport públic, també la seguretat. De tota manera, deixi'm afegir una cosa. El problema, diguéssim, o el gran problema que tenim més moment respecte al transport públic de ferroviari de Renfe, no és tant Renfe com el que té la infraestructura, que és Adif. Adif és qui té les vies, les catenàries i les estacions, i aquí sí que queda un llarg camí per millorar.
Acabo de seguida, però abans, ara li parlaré dels aeroports, però abans, hi ha oients que ens han preguntat sobre si, com va dir l'alcaldessa de Sant Cugat, Sant Cugat passaria a ser zona 1 de l'ATM.
Això és un debat que hem de mantenir en el si de l'ATM. Tots aquests canvis de corones tarifàries són costos. I abans he parlat de xifres que, en fi, no perquè siguin rodones o estem molt acostumats a parlar de milers de milions d'euros, no ens han de deixar d'impressionar. Estem parlant d'un cost de 1.300 milions d'euros al sistema de transport públic de metropolità, que té ingressos tarifaris només de 500. La resta el posen les administracions. Qualsevol canvi en el sistema, que vol dir canvis de corona, i no és només Sant Cugat que reclama doncs un canvi de corona, també Terrassa reclama un canvi de corona, també Vic reclama un canvi de corona, qualsevol canvi de sistema vol dir incrementar el cost del servei.
I ara no pot ser.
Bueno, ho hem d'estudiar en el marc de l'ATM, ho hem d'estudiar perquè tot això ha d'anar molt compensat respecte al que són costos i ingressos. L'administració de l'Estat, per exemple, ha retallat la seva aportació en el sistema. Bé, nosaltres estem reclamant a l'administració de l'Estat que no ho retalli. Què més volem fer? Volem afegir a la Diputació de Barcelona en el que és la participació en els costos d'aquest sistema. Això ens permetria, a més, augmentar els ingressos que percebem de l'Estat. Bé, tot plegat està molt interrelacionat, no podem parlar de Sant Cugat, diguéssim, sense parlar de la totalitat del sistema.
Avions, què passarà amb Spanair?
Bé, Spanair és una companyia doncs, que acaba d'inaugurar un vol directe a Sao Paulo i a Singapur, que és una companyia que té molt clar quin és el seu paper, que vol dir doncs, posicionar a Barcelona en el món a través de doncs, oferir vols de llarg recorregut intercontinentals des de l'aeroport de Barcelona. Això és un element, diguéssim, que, en fi, ningú l'havia fet fins ara, i per tant jo crec que la voluntat de, o per l'obligació del govern de la Generalitat és continuar recolzant Spanair.
Continuar recolzant Spanair,
Sí. Indubtablement.
Va. Ibèria. Relacions amb Ibèria.
Bé, Ibèria és un operador més. Ibèria històricament concentrat el que és la seva base d'operacions internacional, que és on hi ha el negoci aeroportuari, el que connecta bé les ciutats i els seus entorns metropolitans amb el món, i per tant estem parlant d'oportunitats econòmiques, socials, empresarials al voltant d'aquestes àrees. Ha apostat històricament més per Madrid que per Barcelona. Sí que és cert que darrerament doncs, està oferint-se a el que són les administracions catalanes per tal de fer valer també el seu paper de possible operador de vols internacionals, i en aquest sentit d'aquí molt poc...
Tornarà a Barcelona o no?
Bé, d'aquí molt poc inaugura un vol a Miami, crec que és aquesta mateixa setmana, i també té intenció d'inaugurar un vol a Sao Paulo replicant el d'Espanair, no? Per tant, benvingut sigui. Ibèria és una companyia privada que nosaltres, si fa de l'aeroport de Barcelona un aeroport amb més oportunitats de connexions internacionals, tindrà el nostre recolzament.
Dues preguntes per acabar sobre el tema dels avions. Ryanair està fent xantatge a la Generalitat, i li preguntaré d'una altra manera. Denunciarà la companyia per incompliment de contracte? Ara que, en fi, que sabíem que Ryanair ha cancel·lat 7 de les 8 rutes des de Girona i la decisió que més ha pres de retirar-se al Guaire?
Jo li admeto que la relació amb Ryanair no és fàcil. No és fàcil. És una relació, diguéssim, tensa, perquè en definitiva tenen un tarannà negociador bé, diferent al que estem acostumats des d'una administració pública. Ja no hi afegiré res més. Serien pressions subjectives meves, no? I per tant, la relació amb Ryanair és complicada. Però estem negociant amb ells. Estem negociant amb ells per Girona, per Reus, i també és possible que posem sobre la taula el Guaire, tot i que ells van fer, diguéssim, una retirada molt unilateral, apressada i a més, doncs, una mica fora assenyada. Estem negociant amb ells i esperem que puguem arribar a una negociació que permeti que els aeroports de Girona, de Reus i del Guaire, però sobretot del de Girona, que és on tenim el conflicte més gran en aquests moments, doncs, tinguin un alt nivell d'operativitat i que tot això redundi en benefici del territori de Girona, de les empreses al voltant del turisme de Girona i també en benefici de tot el país, efectivament.
Molt bé. Una última, ara sí. Què s'ha de fer amb el Guaire? L'altre dia el Ramon Tremosa, company de Convergència i Unió seu, deia que hauria de convertir-se en un aeroport de mercaderies. Vostè està d'acord?
Nosaltres amb Alguaire el que hem fet és una taula estratègica amb la participació de totes les administracions, tant la Generalitat com les administracions del territori. M'estic referint a la Diputació, a l'Ajuntament de Lleida, també m'estic referent a l'entorn socioeconòmic de Lleida, per exemple, la Cambra de Comerç, etc., i els ajuntaments que tenen en el seu terme municipal l'aeroport, per fer un pla de negoci coherent i no improvisat. I això passa per analitzar les potencialitats de l'aeroport. Una molt important és la càrrega, efectivament. Una altra molt important és el turisme d'hivern, el relacionat amb la neu, amb el que són les estacions d'esquí del Pirineu. I una altra molt important, i que no l'hem d'oblidar, també és la formació de pilots. Per tant, tenim una instal·lació, en fi, que s'hagués pogut dissenyar potser amb menys cost, s'hagués pogut programar amb més negoci efectiu ja absolutament consolidat, però tenim una instal·lació que cal aprofitar. Nosaltres no deixarem caure Alguaire, ni molt menys. Insisteixo que estem treballant en plena concertació amb les administracions del territori, Ajuntament, Diputació, Cambra de Comerç, i que el pla de negoci que posarem sobre la taula al llarg dels propers mesos serà un pla de negoci coherent i que no improvisarà. I que posarà doncs elements realment, diguéssim, de potencialitat de l'aeroport sobre la taula. El tema de la càrrega, el tema de la formació, el tema del turisme d'hivern. Altres elements són difícils, perquè vols regulars a determinades destinacions des de Lleida, tenint la proximitat de Madrid i de Barcelona, doncs són més difícils d'encaixar. Però per la càrrega, per la formació, pel turisme d'hivern hi podem anar i segur que trobarem solucions sòlides.
També, Calvet, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Bon dia. Moltes gràcies a vostè.
Que vagi bé. Són les 10:06.